tarda. Ara són les 2 del migdia. Falta només una setmana perquè els catalans i les catalanes passem per les urnes per decidir el futur Parlament de Catalunya, que haurà d'investir el nou president i, en conseqüència, el nou govern de la Generalitat. Els partits es llancen, doncs, al carrer en l'esprint final per convèncer l'electorat indecís. De fet, segons el CIS, avui ho explicarem, 4 de cada 10 electors dubten encara avui a qui votar. Esquerra, el PSC i també el Partit Popular són els partits que poden recollir més vots de ciutadans que no saben a quin partit decantar-se. Per això, tots centren el debat avui una altra vegada en possibles pactes. El PSC té dubtes que els independentistes vulguin sumar majoria absoluta i Aragonès acusa Salvador Illa d'estar-se repartint les cadires abans de saber el resultat d'aquestes eleccions. De la seva banda, els comuns parlen clar i diuen quina és la seva opció de govern.
Si volen revalidar aquesta majoria, per què han convocat eleccions? Per què Junts no va donar suport a Esquerra Republicana als pressupostos?
Hi ha candidats com Salvador Illa o Carles Puigdemont que ja s'estan repartint les cadires abans que voti la gent. Per mi és una falta de respecte.
Jo vull un govern progressista. I progressista, evidentment, vol dir amb el Partit Socialista i vol dir amb Esquerra Republicana. I no me n'amague.
Tot això quan avui hem conegut les últimes enquestes que es publicaran, ja que des d'avui, recordem, i fins diumenge, la llei electoral ja prohibeix difondre en més. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
I, per tant, què diu l'última enquesta del CIS, publicada ara fa una estona?
Doncs el baròmetre del govern espanyol pronostica una victòria clara del Partit Socialista, que s'enduria el 30% dels vots i ampliaria la distància respecte a Junts i Esquerra, que es mantenen frec a frec. El sondeig del Centre d'Investigacions Sociològiques situa la candidatura de Carles Puigdemont lleugerament per davant, amb un percentatge d'entre el 15% i el 18, i atorga a Pere Aragonès una forquilla d'entre el 15 i el 17%. El Partit Popular, d'altra banda, seria el quart partit més votat, seguit de Vox, els Comuns, la CUP i Aliança Catalana. A Ciutadans només li dona una intenció de vot entre el 0,5% i l'1% per darrere del partit independentista.
Una campanya catalana que ja ho ha anat seguint aquests dies. S'ha parlat molt més de futures aliances i molt poc de propostes, quan, per exemple, l'habitatge és un dels principals problemes per a la societat catalana. Des dels moviments en defensa del dret a l'habitatge, reclamen, per tant, els partits que el tema centri la campanya electoral. Per això han publicat un manifest amb 10 punts que exigeixen que s'apliqui de manera immediata per al nou govern que ha sortit de les eleccions de diumenge.
Accés a l'habitatge és la porta als altres drets fonamentals.
Les dificultats per accedir o mantenir un habitatge digne i assequible són un dels principals vectors de desigualtat de la societat catalana.
Així ho denuncien Paula Martí, de la xarxa d'Economia Solidària, i Juanjo Ramon, de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Juntament amb el sindicat de llogateres, són dues de les entitats que han impulsat aquest manifest.
I avui obrirem els programes electorals dels partits, com fem cada dia, i anirem a buscar quines propostes tenen per fer més habitatge social a Catalunya. D'altra banda, el mes d'abril ha confirmat que el mercat de treball va en bona dinàmica, marcant un nou rècord. El nombre d'afiliats a Catalunya ha crescut en 33.000 persones i el nombre de parats s'ha reduït en 7.300. Ara mateix hi ha a casa nostra 337.000 persones que encara a dia d'avui no tenen feina.
I al conjunt d'Espanya, el total d'aturats se situa per sobre dels 2,6 milions, el nivell més baix dels últims anys. En aquest cas, la reducció ha estat de més de 60.000 persones. A més, les afiliacions a la Seguretat Social a l'Estat continuen augmentant i ja superen els 21 milions d'afiliats, una xifra mai vista.
El govern català, que està content per com evoluciona el mercat de treball a Catalunya després del sotrac que va suposar la pandèmia del coronavirus, n'ha parlat avui el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent.
És una xifra rècord històric. I això demostra la robustesa del món del treball al nostre país i com ha evolucionat aquests 3 anys després de la Covid.
I lluny de casa nostra seguim molt pendents encara hores d'ara del Pròxim Orient, perquè avui Israel ha ordenat l'evacuació forçada de 100.000 civils de l'est de Rafah. L'exèrcit té la intenció d'envair aquesta zona les properes hores per desmantellar Hamas i rescatar els hostatges.
Sí, les forces de defensa d'Israel ja han avisat a través de missatges i també trucades als civils perquè es desplacin a una àrea humanitària ampliada situada en aquest cas a la zona d'Al-Mawas. Sí, l'agència de l'ONU per als refugiats palestins ja ha avisat a Israel que no abandonarà Rafah i continuarà oferint ajut a la població.
I avui en els esports us explicarem que el Barça mira de salvar la temporada lluitant per la segona plaça.
Un objectiu que ara mateix no depèn d'ell, sinó del Girona. Si els gironins ho guanyen tot, seran els subcampions de Lliga i jugaran la temporada vinent la Supercopa d'Espanya. Ara mateix queden 4 jornades per acabar aquest campionat.
I en futbol regional, els equips catalans classificats per al play-off d'ascens a primera ja coneixen els seus rivals.
El sorteig fet aquest migdia, emparellat el Sant Andreu amb el Zamora, l'Orihuela amb el Badalona Futura, Lleida Esportiu amb el Ieclano i l'Europa amb el Betis Deportivo. L'anada d'aquests partits a jugar aquest cap de setmana i la tornada d'aquí 15 dies.
Playoffs d'ascens a primera federació, volíem dir. D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem començat la jornada d'avui amb força núvols i ja amb precipitacions, i al llarg d'aquesta tarda les precipitacions, els ruixats, les tempestes guanyaran terreny arreu de Catalunya, principalment comarques del Pirineu, del Prepirineu, Catalunya interior, prelitoral i també de forma més minsa arriben a la costa i comarques de Ponent. Aquí les pluges seran menys importants, però també pot arribar a ploure, tot i que és menys probable que la resta de Catalunya, on es poden recollir, sobretot a l'àrea del Pirineu, quantitats de fins a 30 litres d'aigua per metre quadrat. Les temperatures avui baixen respecte a dies anteriors, especialment les màximes. Demà tindrem un dia insegur, inestable, amb clarianes, amb nuvolositat variable, però també amb risc de precipitacions. Els núvols podran créixer amb molta facilitat i donar ruixats i tempestes, especialment a la meitat nord i meitat est del país. Demà les temperatures encara seran una mica més baixes que les d'avui.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:06 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Última setmana de campanya electoral a Catalunya, amb els partits amb l'objectiu de convèncer l'electorat que a dia d'avui continua indecis, sense saber a qui votar. Uns dies que sobretot seran decisius per Esquerra, el Partit Socialista i també el Partit Popular, que són els que poden pescar més indecisos. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. El candidat del PSC el 12 de maig, Salvador Illa, qüestiona que l'independentisme vulgui revalidar la majoria després que durant aquesta legislatura Junts hagi sortit del govern i no hagi trobat acords amb Esquerra pels pressupostos. Ho ha dit en roda de premsa a l'agència
F. Si volen revalidar aquesta majoria, per què han convocat eleccions? Per què Junts no va donar suport a Esquerra Republicana als pressupostos? O la CUP? O és que no era important per Catalunya tenir 4.000 milions més d'euros a disposició dels ciutadans? Per què no van fer-ho? O és que aquí el que està en joc és una altra cosa?
Com a alternativa, ha plantejat un tripartit o govern en solitari amb suports externs. Una proposta, la del govern amb Esquerra i els Comuns, que els de Jéssica Albiach veuen amb bons ulls. Ara ve la cap de files de Sumar a Catalunya, avisa que situa com a línia vermella que no es faci el Hard Rock.
Nosaltres estem al govern, per descomptat, que no tirarà endavant un projecte com aquest.
Albiach també ha descartat repetir la fórmula de l'Ajuntament de Barcelona, on els comuns van cedir els vots als socialistes per evitar un govern de Xavier Trias. Mentre que el president de la Generalitat i candidat d'Esquerra, Pere Aragonès, diu que les seves línies vermelles per pactar són el referèndum, el finançament singular i el català.
Aquests dies, Salvador Illa ha dit que vol governar en solitari, que vol fer un govern amb el suport d'altres partits d'Esquerra o que es vol entendre amb Junts. Jo crec que està bastant desorientat. I aquesta desorientació, en el cas de Salvador Illa, és perquè quan parles de cadires acabes intentant fer aquest on està la boleta amb qui intento fer acords.
Unes propostes, les d'Esquerra, que fan més possible un acord amb Junts que amb el PSC.
Tot això quan encara porta en cua les polèmiques declaracions que va fer el president del sindicat UGT a Catalunya sobre Carles Puigdemont, que divendres, recordem, va dir que va marxar plorant al maleter i no sabia si també cagat o pixat. Doncs bé, avui qui les ha criticat en una entrevista des de Ràdio Estel, el programa La Caravana, és Santi Rodríguez, número 4 de la candidatura del Partit Popular.
Per Santi Rodríguez, aquestes declaracions no són adequades i carrega contra els socialistes per tenir un to dur contra Puigdemont i després acabar cedint a les seves exigències per poder governar la Moncloa.
Evidentment que no la comparteixo. El que passa que puc entendre que entre els candidats, no, del Partit Socialista tinguin una certa empanada mental. No? Aquest discurs segurament era el que feien el mateix Partit Socialista i fins i tot el mateix senyor Illa el 24 de juliol, quan encara no havien valorat que necessitaven els 7 vots de Puigdemont. Clar, com tenen aquests canvis tan sobtats de dir avui una cosa i demà dic la següent, doncs aquest senyor sembla que encara no s'ha entenat que si el Partit Socialista està al govern d'Espanya és precisament gràcies als 7 vots.
Preguntar per les aliances postelectorals, Rodríguez veu difícil fer president Salvador Illa precisament per els vincles que té amb Junts i Esquerra.
Doncs precisament Junts avui no ha reaccionat a aquestes declaracions. Ha centrat l'acte de campanya del matí a comprometre's a avançar perquè l'administració sigui més àgil.
Puigdemont aposta per una digitalització de l'administració i per el silenci administratiu positiu per fer més àgils els tràmits.
Superar aquesta tranyina paralitzant de normes, reglaments, absurds, sovint inútils i generalment inhibidors de l'activitat. Per tant, hem de passar d'una administració que crea problemes o que és percebuda que crea problemes i crea obstacles a una que resolgui els problemes.
Segons Puigdemont, a l'economia catalana no l'espanta el procés, sinó que l'espanta els papers.
I per últim, encara sobre aquesta campanya electoral, Ciutadans situa el salt diners arrimades a Madrid com l'error més gros del partit dels últims anys i creu que això va provocar la principal davallada dels taronges, que el 2017 van aconseguir més d'un milió de vots i 6 anys i mig després les enquestes els situen fora del Parlament.
Carrizosa pensa que si l'exlíder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, no hagués marxat a fer política a Madrid, ara seria tot diferent. El partit no estaria batallant per no quedar-se fora del Parlament i hauria pogut resistir millor al moment polític actual, quan la independència ja no marca d'una forma tan determinant la política a Catalunya.
No debimos enviar a Inés Arrimadas a Madrid, porque esto que en su momento nos pareció que era una decisión correcta de la dirección y que muchos pensamos que era el momento quizá de desembarcar allí para cambiar el gobierno de España, pero eso no se dio. Y hay que decir ahora, ya a toro pasado, que nos equivocamos.
Carrizosa creu que la marxa d'Arrimadas va fer que molts dels votants a Catalunya se sentissin abandonats.
Una campanya, Judit, on tant el PSOE com el PP hi tenen un ull posat perquè pot condicionar el futur de la legislatura a l'Estat. El PSOE diu que el candidat socialista a Catalunya, Salvador Illa, tindrà autonomia per decidir sobre amb qui vol pactar després de les eleccions de diumenge, mentre que el Partit Popular tornarà a Catalunya per fer noves propostes protestes per l'amnistia.
La portaveu del PSOE, Esther Peña, diu que Pedro Sánchez no intervindrà en la decisió que vulgui prendre Illa.
De los futuros o no acuerdos lo decidirá, por supuesto, Illa, el señor Illa a la cabeza.
Mentre que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ja anuncia noves protestes contra l'amnistia.
A mayo, no le puedo decir si va a ser el fin de semana siguiente a las catalanas o el siguiente, es decir, el del 18-19, creo que es, o el del 25-26, pero ahí vamos a salir a la calle otra vez. ¿Por qué? Porque vamos a defender la democracia, vamos a defender la independencia judicial y vamos a defender la libertad de prensa y que ustedes puedan hacer programas para decir lo que consideren oportuno y, sobre todo, para hacerse eco de lo que está ocurriendo en nuestro país.
El PP fa dies que diu que posarà tantes traves a l'amnistia com sigui possible des del Senat, on el partit hi té majoria i on hi arribarà per un tràmit parlamentari després de ser aprovada al Congrés.
Gràcies, Judit. Tot això quan avui és el darrer dia en què per llei es poden publicar aquestes enquestes electorals i totes continuen apuntant a una victòria clara del PSC. L'últim que s'ha publicat fa poc més d'una hora és el baròmetre del CIS, que dispara la intenció de vot cap a Salvador Illa fins al 30%.
Sí, segons l'enquesta del CIS, el centre d'estudis que depèn del govern de Pedro Sánchez, els socialistes rebrien entre un 29,8 i un 33,2% dels vots. Salvador Illa, per tant, té un marge de 15 punts sobre els seus immediats competidors, i és que l'autèntica batalla es preveu per aquesta segona plaça, on Junts i Esquerra Republicana estan pràcticament empatats. La llista de Carles Puigdemont té un lleuger avantatge i, segons el CIS, té una intenció de vot que oscil·la entre el 15,4 i el 18,1% dels vots. La llista del president aragonès recolliria entre el 15,2 i el 17,9% dels vots. A més, els republicans són el partit que genera més simpatia entre els votants, amb un 11,7%, i també són la segona opció preferida si finalment els encastats no voten, el primer partit que han respost.
Menys obert està, però, la batalla per a la quarta posició. Segons aquesta enquesta, se l'emportaria el Partit Popular, que rebria entre un 9,6 i un 11,9% dels vots i s'imposaria, per tant, a Vox.
I és que el partit d'ultradreta quedaria en cinquena posició després de rebre entre el 5,8 i el 7,5% de la intenció de vot. Per darrere quedarien els comuns, que obtenen entre un 5 i un 6,7% dels vots, i la CUP, que aconsegueix una intenció de vot d'entre el 3,2 i el 4,6%. Finalment, el CIS preveu l'entrada de l'ultradreta catalana, ja que dona Aliança Catalana una intenció de vot d'entre el 3 i el 4,4%.
Una enquesta, això sí, que preveu, ho dèiem abans, una última setmana de campanya intensa, i és que, segons les xifres d'aquest baròmetre, 4 de cada 10 electors encara dubta avui a quin partit votar. De fet, un 22% dels votants triarien a quin partit votaran durant l'última setmana de campanya. Per tant, aquesta setmana que hem començat avui, una enquesta que també, recordem, es va fer del 24 al 30 d'abril, és a dir, que va començar durant l'inici oficial de la campanya i es va acabar l'endemà de conèixer la decisió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de mantenir-se a la presidència del govern estatal després, recordaran, de 5 dies de reflexió.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Invertir el 2% del producte interior brut en habitatge públic, prohibir el lloguer turístic mentre no es garanteixi una casa per a tothom, multar els propietaris immobiliàries que no lloguin un pis als migrants o estendre a tot Catalunya la reserva d'un 30% d'habitatge públic a les obres noves que ara s'aplica a Barcelona. Aquestes són algunes de les mesures que les entitats en defensa del dret d'habitatge reclamen El futur govern de la Generalitat. Pau Massí, bona tarda.
Bona tarda. Un manifest de 10 punts impulsat per entitats com el Sindicat de Llogateres, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, la Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya o la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. Les entitats denuncien que l'habitatge és un dels principals problemes del país i reclamen als partits que en parlin més. Consideren que tenir un lloc on viure és un dret i la porta d'entrada ha gaudit de més drets que tota la societat mereix. Per això han presentat aquesta desena de punts que també inclou un pla de xoc per lluitar contra el sensellarisme i que totes les persones que viuen al carrer siguin reallotjades en habitatges dignes i no en hostals, o que es blindi el parc d'habitatge públic actual per evitar que fins a 40.000 pisos siguin venuts i passin al mercat privat. També reclamen una aposta clara per les cooperatives d'habitatge. Paula Martí, de la Xarxa d'Economia Solidària, assegura que són mesures realistes per als partits que formin el nou govern després de les eleccions del 12 de maig.
Són 10 mesures imprescindibles i de mínims. Actuacions concretes i, sobretot, actuacions possibles per garantir el dret a l'habitatge a Catalunya. Considerem que els candidats i candidates que estan declarant que defensen el dret a l'habitatge i que és una qüestió que els hi preocupa, han d'assumir aquestes propostes i fer-les realitat.
Les entitats que impulsen el manifest esperen que tots els candidats assumeixin les mesures. De moment no en tenen prevista cap mobilització, però asseguren que pressionaran els partits perquè aquestes condicions estiguin sobre la taula a l'hora d'investir el proper president de la Generalitat. El manifest ha rebut el suport d'entitats com Ecologistes en Acció o Aturem el Hard Rock, i és que les propostes no només se centren en Barcelona i la seva àrea metropolitana, sinó que demanen que s'apliquin a tot el territori, ja que també hi ha moltes zones rurals afectades pel lloguer turístic i per les pujades abusives del preu del lloguer.
Gràcies, Pau. I precisament sobre habitatge, què proposen els partits que es presenten en aquestes eleccions en els seus programes electorals? Doncs bé, ho hem anat a mirar, i el PSC vol incrementar el parc públic d'habitatges en 4.000 habitatges anuals i agafen el compromís d'incorporar fins a 200.000 habitatges al parc d'habitatge protegit en els propers 7 anys. Esquerra va més enllà, planteja augmentar el parc de lloguer en 10.000 habitatges nous cada any i es compromet a invertir 1.000 milions d'euros en el pressupost anual en polítiques habitacionals.
Sí, les polítiques d'habitatge que plantegen des de Junts per Catalunya passen per reclamar a l'Estat la cessió de 3.000 habitatges que té la Sareb per poder-los destinar a ampliar el parc d'habitatge de lloguer assequible. I, a banda, prometen la construcció de 1.500 pisos socials a l'any. La promesa dels comuns, de fet, és la més optimista amb el compromís d'incrementar l'oferta de lloguer social en 15.000 habitatges nous, i asseguren també que aplicarà la reserva del 30% d'habitatges de protecció pública a totes les noves promocions i grans rehabilitacions. La CUP, per la seva banda, diu que vol crear una conselleria exclusivament d'habitatge amb un pressupost d'un 1,5% del PIB. I, a banda, proposen també expropiar pisos en mans de grans tenidors per destinar-los a lloguer social. I des de Ciutadans es comprometen a destinar 1.000 milions d'euros a cada pressupost per construir pisos socials, mentre que el Partit Popular parla de donar vals als joves per la compra i el lloguer d'habitatges.
Estel migdia.
Més coses, mirem a Madrid, perquè avui hem conegut noves revelacions sobre la trama policial que es coneix com a Operació Catalunya. L'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, del Partit Popular, era conscient que existia aquesta trama, segons ha avançat avui l'emissora RAC1, que ha tingut accés a un informe secret del Ministeri de l'Interior que ho confirma. Com a mínim, doncs, Rajoy estaria assabentat d'aquest entramat policial contra l'independentisme des de l'any 2012.
Un document que estava amagat als servidors informàtics d'Interior des de fa 12 anys, com a mínim. Es tracta d'un informe de només un full i mig que resumia les operacions de les clavegueres de l'Estat i de la Policia Patriòtica a Catalunya. El document porta per títol Nota secreta para el señor presidente sobre información sensible procedente de Catalunya. Francisco Martínez, mà dreta de Jorge Fernández Díaz, quan aquest era ministre d'Interior, hauria redactat aquest informe.
Canviem de qüestió, però sense moure'ns de Madrid, perquè aquest matí s'ha presentat a la seu de la Conferència Episcopal Espanyola l'exhortació pastoral amb la que l'Església vol promoure l'acolliment i la integració de les persones migrants.
El document actualitza el text publicat el 2007 amb un nou marc de referència per a la pastoral en persones migrades i aprofundeix en temes com ara la proximitat, l'hospitalitat o la cultura de l'encontre com a eixos per promoure aquesta integració. L'arcabisbe de Madrid i vicepresident de l'Episcopat Espanyol, José Cobo, ha recordat que cal concòrdia social i política també sobre aquesta qüestió i ha demanat coherència als catòlics.
Efectivamente, el fenómeno migratorio es un fenómeno político, pero es que también nosotros también queremos dar una luz al diálogo político, y es el dar el diálogo político desde la riqueza de la diversidad y desde un... Yo creo que cada católico tendría que preguntarse qué diría Jesús ante esto, ¿no? ¿Y qué diría Jesús ante la migración? Un Jesús que también le tocó migrar a Egipto, ¿no? ¿Qué diría ante la realidad española? ¿Qué diría ante la realidad europea? Sabiendo que todo el tema de los flujos migratorios se va a verificar en una medida internacional, no solo española.
El cardenal José Cobo també ha demanat a les administracions públiques el tancament dels centres d'internament d'estrangers, els CIES, o un millor acompanyament a menors migrants.
Ho deien també en titulars, el mes d'abril s'ha tancat a Catalunya amb 100.300 persones més en feina. L'atur va en bona dinàmica i el mes passat 33.000 persones es van afiliar a la Seguretat Social a Catalunya. Ara mateix hi ha a casa nostra més de 3.700.000 persones en feina, una xifra que el conjunt de l'Estat ha marcat un nou rècord. A Espanya ja treballen més de 21 milions de persones.
La creació d'ocupació a Catalunya està creixent i l'abril ha estat, de fet, el tercer mes consecutiu amb nous afiliats a la Seguretat Social. La dada encara és més significativa perquè l'abril no ha estat tan marcat per la Setmana Santa, ja que la major part del període festiu va ser a finals del mes de març. Durant el mes passat, l'afiliació va pujar a totes les demarcacions respecte al març, excepte la de Lleida. El mes passat, el nombre de parats es va reduir en 7.359 persones a Catalunya, i ara hi ha 337.000 persones aturades.
El govern ha celebrat aquestes dades que confirmen, com dèiem, la bona tendència del mercat de treball després de la pandèmia. Ho ha dit avui el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent.
És el moment en què a Catalunya hi ha més gent treballant en el mateix moment. Per tant, és una xifra rècord històric. I això demostra la robustesa del món del treball al nostre país i com ha evolucionat aquests 3 anys després de la Covid, en el que hem sentat les bases del que ha de ser el període de creixement en l'ocupació, de millora en la qualitat del món del treball.
Al conjunt de l'Estat, com dèiem, l'ocupació també genera bones dades i des de primer cop s'ha assolit la xifra de 21 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. Aquesta xifra suposa un increment de 199.500 ocupats respecte al març. Tot i això, encara hi ha a tot Espanya 2,6 milions de persones que no tenen feina, la xifra més baixa des del setembre del 2008. I el que segueix, com sempre, és Rodalies. La incidència que afectava les màquines d'autovenda de bitllets continuen tenint problemes a dia d'avui, quan gairebé fa una setmana de la incidència que va impedir a molts usuaris comprar l'abonament recurrent gratuït. Els operaris continuen treballant per resoldre aquest problema que afecta el programa que fan servir aquestes màquines per expedir els bitllets. Tot i això, des del dia 1 de maig s'han emès més de 150.000 abonaments recurrents gratuïts al segon quadrimestre.
I per evitar esperes, des de Rodalies estan lliurant i de manera gratuïta abonaments de 10 viatges per a les persones afectades perquè puguin fer el seu desplaçament. I per agilitzar l'adquisició d'aquests bitllets, la companyia recomana que l'abonament s'adquireixi a través de l'aplicació de Renfe i per facilitar aquesta feina es distribueixen a les estacions fulletons informatius per explicar com es pot comprar aquest abonament.
A tot això, Rodalies ha tingut de mitjana atenció 3 incidències al dia en el que portem d'any. Segons un recompte que publica avui el periòdico, el servei ha patit prop de 400 incidències fins aquest abril. Gairebé la meitat dels casos són per problemes en la infraestructura, concretament a la catenària i la pèrdua d'alimentació elèctrica.
I la segona causa serien indirectes, és a dir, vandalisme, atropellaments o també fenòmens meteorològics. El robatori de cable en seria la quarta causa. Tenint en compte les xifres actuals, si es manté aquest ritme, se superaria el nombre d'incidències del 2022 i 2023, segons dades d'aquest mateix diari. Rodalies de Catalunya va registrar els 2 anys anteriors més de 800 incidències i per tot plegat el Departament de Territori ha convocat aquesta tarda una nova reunió de l'òrgan mixt de coordinació i control Generalitat Renfe per fer un seguiment del servei a la xarxa de Rodalies. S'ha convocat a representants del govern de l'Ajuntament de Barcelona i de Renfe, tot i aquest últim ja ha anunciat que no hi anirà per no entrar en un conflicte amb la llei electoral. Representants de Renfe s'han ofert a celebrar aquesta trobada l'endemà de les eleccions catalanes, és a dir, a partir de dilluns vinent.
I això que patim cada dia els usuaris de Rodalies a Catalunya ho han patit avui també els centenars de viatgers que agafaven el tren a Madrid. Els passatgers s'han vist obligats a sortir del tren, caminar per les vies fins, atenció, a l'estació de Totxa, després d'estar gairebé una hora tancats al tren on viatjaven a primera hora d'aquest matí.
El tren que feia el trajecte entre Guadalajara i Chamartín ha quedat parat amb les portes tancades cap a 8:45 d'aquest matí per una avaria a la senyalització i un dels passatgers que anava aquest tren ha activat el sistema d'alarma. El fet que els passatgers hagin ocupat la via ha provocat retards als altres trens per evitar accidents. Després de l'arribada a peu dels passatgers del tren afectat a l'estació de Totxa, els serveis d'emergència s'han desplaçat fins a l'estació per atendre els passatgers. Hi ha hagut diversos desmais, atacs d'ansietat i lipotímies provocades per la calor que feia a l'interior d'aquests vagons.
I per últim, us expliquem que l'actualitat d'avui també passa, evidentment, per la Franja de Gaza. Avui Israel ha ordenat l'evacuació forçada de 100.000 civils de l'est de Rafah. L'exèrcit té la intenció, ha dit, d'envair aquesta zona en les pròximes hores per desmantellar Hamas i rescatar-ne els hostatges.
Sí, de fet, feia setmanes que el primer ministre Benjamin Netanyahu avisava d'una ofensiva imminent a la zona. Es tracta de l'últim gran bastió de Hamas a la franja de Gaza. Durant les darreres hores, les forces de defensa d'Israel han avisat a través de missatges i també trucades als civils perquè es desplacin a una àrea humanitària ampliada situada, en aquest cas, a la zona del Mawasi. L'Agència de l'ONU per als Refugiats Palestins ja ha avisat a Israel que no abandonarà Rafah i continuarà oferint ajut a la població. I a tot això, aquí a Catalunya, diversos estudiants de la Universitat de Barcelona han convocat una acampada de protesta a la seu del Raval. Se sumen així estudiants arreu del món que han començat protestes a favor de Palestina.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Obrim els esports amb la Lliga perduda. El Barça mira de salvar els mobles i acaba almenys segon a la Lliga, un objectiu que ara mateix no depèn d'ells mateixos. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. La derrota d'aquest cap de setmana a Girona deixa el Barça tercer, només un punt de l'equip de Michel, que ja s'ha assegurat jugar a la Champions l'any que ve. Els blaugranes no tornen a jugar partit de Lliga fins d'aquí una setmana, dilluns que ve a les 9 de la nit contra la Reial Societat. Només queden 4 jornades per acabar la competició i el Barça haurà de guanyar tots els partits i que el Girona empati o perdi el un duel si vol acabar segon. Si no ho fas, quedarà sense jugar a la Supercopa d'Espanya la temporada que ve.
I qui també s'ha complicat la vida aquest cap de setmana és l'Espanyol. No passa de l'empat a 0 contra l'Sporting i es complica, per tant, l'ascens directe a primera divisió.
Els pericos sumen el quart empat consecutiu i a falta de 4 jornades pel final de la competició es queden a 6 punts del Valladolid i a 3 de l'Eibar i el Leganés amb un partit menys. Per tant, si se li posen les coses molt difícils a l'Espanyol per pujar primera directament sense necessitat de jugar als play-offs. En el partit d'aquest diumenge, els pericos no han trobat encert de cara a porteria en un partit sense solucions.
Tot això quan el món del futbol plora avui dilluns la mort de l'exentrenador César Luis Menotti. Als 85 anys va ser el tècnic que va portar la selecció argentina a guanyar el seu primer mundial l'any 1978.
Després d'aconseguir el títol pels argentins, el president del Barça, Josep Lluís Núñez, el va fitxar per dirigir la banqueta blaugrana. Va ser entrenador entre els anys 1983 i 1984, on va coincidir amb Maradona i va guanyar una Copa del Rei, una Copa de la Lliga i una Supercopa d'Espanya.
I encara un últim apunt de futbol, ho dèiem també abans, els 4 equips catalans classificats per jugar al play-off d'ascens a primera federació ja coneixen avui els seus rivals.
El sorteig fet aquest migdia ha emparellat el Sant Andreu amb el Zamora, l'Orihuela amb el Badalona Futur, el Lleida Esportiu amb el Yeclano i l'Europa amb el Betis Deportivo. L'anada d'aquests partits es juga aquest cap de setmana 11 i 12 de maig i la tornada d'aquí a 15 dies. Els que es classifiquin per la següent ronda jugaran les finals del play-off al cap de setmana del 25 i 26 de maig.
I parlem també de futbol sala, notícia d'aquest cap de setmana, el Palma golejat al Barça 1-5 i torna a guanyar la Champions de Futbol Sala per segon any consecutiu.
El Barça, per tant, s'ha quedat a les portes d'aconseguir la seva 5ª Copa Europea. L'equip de Jesús Velasco començava el partit guanyant gràcies a un gol d'Adolfo. Mica en mica l'equip s'anava desfent i ja abans del descans perdien per 1-2. A la segona meitat, el Barça començava dominant i quan semblava que arribaria l'empat a 2, en un contracop, el Palma aconseguia l'1-3. Abans del xiulet final, l'equip balear encara aconseguia 2 gols més que el Corona novament com a campió d'Europa. El tècnic blaugrana lamentava les ocasions fallades del seu jugadors.
Partido de este tipo, si tú fallas todo lo que hemos fallado hoy, lo normal es que lo pierdas, ¿no? Después, bueno, el final ha sido rocambolesco, ¿no? Pero no haber podido meter un gol con todas las ocasiones que hemos generado, es normal que se pierda el partido, claro.
El Barça ja pensa ara en el proper partit, serà aquest dissabte contra el Córdoba en la darrera jornada de Lliga.
Estel migdia.
Obrim l'aparador cultural per acabar aquest informatiu. Ho fem avui al teatre, on s'estrena Breu introducció al western, una obra del dramaturg Joan Llagó, dirigida per Llàtzer García, que es podrà veure a la Sala Flyhard de Barcelona fins al 24 de juny.
L'obra narra la història d'un fill sense feina i un pare de baixa després de patir una agressió violenta. Tots dos viuen junts en un pis i les úniques visites que reben són les del tiet, que fa tota mena de teràpies, i la de l'avi en un avançat estat de demència. Mentrestant, fora de casa sembla que el món es torna cada dia més violent. Un espectacle que compta amb un elenc de renom, amb Eduard Benito, Pepo Blasco, Oriol Guinart i Jan Serra.
I que demà seran aquí a la caravana a Ràdio Estel per presentar aquest espectacle que s'estrena, com dèiem, avui. D'altra banda, el Teatre Nacional de Catalunya s'hi ha presentat la comèdia Amnèsia. És una obra que reflexiona sobre la memòria i com es processen els records i el dolor. En aquest cas s'estrena dijous i es podrà veure fins al 2 de juny a la Sala Petita.
Nelson Valente és l'autor i director d'aquest muntatge que explica les dificultats que tenen els membres d'una família per entendre's a l'hora d'enfrontar-se al fet que la mare, puntal d'aquesta família, necessitarà ajuda a partir d'ara per perquè ja no podrà viure sola. Mercè Arániga, Míriam Iscla, Victòria Pagès i Biel Rossell protagonitzen Amnèsia. Resulta
impossible. I Renaldo i Clara, que escoltem de fons, però també Calavento, Marala i Ses Freixes encapçaran el cartell de la propera edició del Festival Monocicle, que es fa a Sant Pere de Ribes els dies 6, 7 i 8 de, i 8 i 9 de juny. També hi actuaran Venus, Dan Peralbo i El Comboi, i Copa Lotus i Últim Cavall, entre d'altres artistes, amb entrades que ja es poden comprar des d'avui a la web oficial d'aquest Monocicle. Amb això acabem edició per avui. Tornarem demà a les dues. Que vagi bé, bona tarda.